A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 17 i és hora del menjar sa. You got me waiting, you got me looking to see the metamorphosis. Aquest espai que dediquem als hàbits saludables i avui justament parlarem d'alimentació saludable més que mai, però més aviat d'una alimentació saludable duta a l'extrem, de l'obsessió per l'alimentació saludable. I això té un nom, és una malaltia, es diu ortorèxia, existeix, igual que coneixen de l'anorèxia o d'altres trastorns de la conducta alimentària, n'hi ha un que és l'ortorèxia, que és menys conegut perquè és més recent, però existeix i justament volem parlar no tant de la malaltia, que nosaltres aquí no som, diguem, experts en això, però sí que volem parlar d'aquesta obsessió per menjar saludable o per aquest concepte de healthy. Alba Vigó, bon dia.
Bon dia, Carola.
Hi ha molta obsessió en general, t'hi trobes?
Sí, jo crec que ens n'anem sempre als extrems, no? Hi ha la gent que passa de tot directament i diu jo em menjo el que sigui i passo de tot de cuidar-me, etcètera, ho tiro per terra i després hi ha aquestes persones doncs, que estan focalitzades en menjar tot el que porta doncs, el cognom healthy, no? O saludable. I bé, això d'alguna manera la indústria també alimentària doncs, posa una mica també el focus, no? En aquestes persones, perquè una persona menja, diguem, tria o elegeix el que menja per dos, diguem, per suplir com dos condicions. Uh-huh. La primera és per estar saludable i tenir benestar, no? I rebre, diguem-ne, els beneficis. I l'altra és per satisfer un desig, no? El problema és també quan busquem aquestes dues...
És a dir,
dues...
una és per un tema de necessitat nutricional i
totalment,
l'altra és per un tema de plaer.
Un tema de plaer per satisfer un desig que té la persona, no? Uh-huh. I el problema és quan volem ajuntar aquests dos conceptes i menjar una cosa que ens satisfagi, diguem, les dues...
Que ens satisfaci nutricionalment i també el paladar o que ens generi aquest desig, no?
Això mateix. I bé, llavors porta la població doncs, a prendre decisions potser errònies, potser també per la falta d'informació o la desinformació...
O l'accés.
Sí, l'accés o els missatges contradictoris, no? Referent a segons quins tipus de productes, no? I això d'alguna manera doncs, porta a que sigui diana, no? d'aquest món healthy o d'aquest univers healthy que la indústria de l'alimentació doncs, ha posat en el nostre
clar,
abast.
Clar, perquè entenc que per descomptat aquí som defensores de l'alimentació saludable, però clar, hauríem de descriure exactament què vol dir saludable, no? I si saludable, és a dir, una alimentació saludable passa perquè tot allò que compris posi saludable al paquet?
No, això és el que anem una mica a tractar, no? O sigui, tot el que és el packaging, no? Que també ajuda molt, doncs aquests productes doncs que la caixa és tota de color verd i posa segons quins tipus de, no, de paraules, doncs bio, ric en tal, orgànic o
zero sucre,
vegi,
sí,
no?
Sí.
Llavors anem a, diguem, a posar exemples, els exemples més usuals o els que jo he pensat que bueno, de comportaments,
no?
Sí,
uh-huh.
De comportaments de que podem tenir per anar a buscar doncs, aquest doble, aquesta compensació i aquesta satisfacció, no? Tant per el plaer com pel saludable.
D'acord, doncs vinga, anem a d'alguna manera a fer aquell llistat per evitar confusions, que no confonem doncs, alguns d'aquests conceptes que ens venen i que ja ho saben, ho parlem nombroses vegades. La indústria alimentària és molt potent, però és una indústria. És a dir, el que busca aquesta indústria no és la nostra salut, necessàriament. Busca enriquir-se. I aleshores aquí, això entra aquí en un conflicte, diguem, que pot arribar fins i tot a ser moral, però que ho hem de tenir present. Per tant, sí que hem de mantenir una dieta saludable, uns hàbits saludables, però hi ha etiquetes o conceptes o paraules que ens poden generar confusió. Per quina comencem, Alba?
Doncs primer pel consum de productes vegui, no? Aquí entren molt també perquè juguen amb les paraules en anglès, no? I això ja, per començar, també ja crea com... No tothom està familiaritzat en segons quines paraules, no? Vegui, doncs, vegà, vegetarià o que no porta ningun tipus de producte animal en la seva composició, no? Doncs, i aquí trobem doncs, brioixeria, gelats, pizzas, tot el que és hamburgueses, nuggets, ara tenim molta alternativa, no? I el tema de que un producte no contingui ingredients animals no vol dir que sigui sa de per si, ja que per d'alguna manera contrarrestar tot aquest plus de gust o de textura que li proporcionen doncs, els greix, no? Sobretot el greix animal o tot el que ve d'aquest producte, no? Uh-huh. Doncs ho han de compensar amb altres ingredients que potser no són tan saludables, no? Que poden ser doncs, algun tipus de greix vegetal refinat que potser és pitjor inclús que un animal, o additius tipus saboritzants o texturitzants, doncs, que no li sumen res a aquest producte i que al final el fa com un processat. És a dir, perquè mengem una hamburguesa que posa 100% vegetal no vol dir que sigui més sana que una hamburguesa típica de vedella, que inclús a vegades depèn del consum que hi fem, que també entra dintre de la quantitat, uh-huh, no, d'aquests productes que mengem, inclús és més saludable que ens la mengem, sí, de carn, i a més no obtindrem un ferro doncs, que l'absorbirem millor, etcètera. No? Llavors, però bueno, sortint d'aquest de que sempre hem de moderar o que hem de tenir un cert control en la quantitat, doncs són productes que potser si els posem molt habitualment en la dieta, inclús pot ser una dieta vegana pot ser més desequilibrada que una omnívora, no? Perquè anem, o sigui, no deixa unes patates de bossa, una,
però el que posi begui,
una un refresc de cola o per molt que posi begui, deixa al final
no és
un ultraprocessat,
clar.
No?
Per tant, entenc, si algú s'està plantejant ser vegà o ser vegetarià, per descomptat pot ser-ho, però sempre amb el suport i amb el seguiment d'un professional, sobretot, perquè no passa res, es pot ser, són opcions que, mm-hmm, poden ser saludables, però sempre amb el suport d'un professional. Comprar aliments o productes que es posen a la boca, que posin l'etiqueta vegui, no vol dir saludable. El que deia ara l'Alba, és més saludable que li donin al nen una hamburguesa que li ha fet el carnisser de tota la vida, que li falla mateix amb la cara, amb una bona matèria prima, serà proteïna animal, però no passa res, és millor jo que no aquestes capsetes envasades, que a més és zero sostenible això, perquè tots aquests productes venen amb un munt de, amb un packaging enorme de plàstics i és igual, encara que sigui que digui allò que és sostenible o que és reciclable o no sé què, tant fa, perquè és un munt de packaging. És més saludable l'hamburguesa que li farà el carnisser de tota la vida, que aquella hamburguesa begui, que no passa res si la menja en un dia, no? Però
no, és important
el que no ha de
ser. Jo em quedo amb el que has dit, no? El buscar ajuda, perquè mira, jo ara me n'estic trobant molt a consulta, que lluny de voler regular el pes corporal, etc. Hi ha gent que està molt interessada, i això ho aplaudeixo, perquè al final és anem cap aquí, la tendència, en reduir el consum animal. Però no ho fa, no dona el pas, perquè no sap i pensa que no tindrà les proteïnes necessàries, etc. Llavors, és un primer pas demanar ajuda i d'alguna manera doncs, començar amb aquesta progressió cap a una alimentació, uh-huh, més vegana.
Uh-huh. Uh-huh. Per tant, si el volen tastar aquest producte, tastin-lo, però no es pensin que estaran fent salut necessàriament, perquè posi vegui en el paquet. Quins altres conceptes ens poden generar confusió, Alba?
Ara me'n vaig directament a les xarxes socials, perquè no sé tu, Carola, però jo estic una mica farta dels vídeos, si us plau, influencers, deixeu de compartir vídeos de receptes, de postres, suposadament healthy, que cada vegada duren menys els vídeos i amb menys ingredients.
Sí, amb només dos ingredients,
però després te n'adones que potser ingredients com a un edulcorant, que és el problema d'aquests, uh-huh, postres, o com a la canyella o alguna espècie no està en els ingredients, no? I són, diguem, els més importants perquè aquest postre sigui menjable. Perquè la veritat és que no sé si n'has provat de fer alguns, però, bueno,
mira,
el resultat és una mica nefast.
I quasi vomitem.
Totalment. Doncs gràcies per dir-ho, perquè
era un brownie, ja els hi puc dir. Era un brownie amb només 3 ingredients. Era un... que il·lusa de mi, ho vam fer a casa amb ma filla i una amigueta i quasi vomiten, pobretes. Feia bona olor, però el tast va ser terrible i era amb ous, plàtans i cacau en pols. Ja està, doncs va ser horrorós. És a dir, jo ni és un brownie ni és res. He fet d'altres amb fent servir plàtan i tot plegat, però en aquest cas, per exemple, sí que li afegíem mel, li afegíem cibada sense gluten, en el meu cas, perquè soc celíaca, etc. I llavors això ja, diguem, donar una consistència. Però és veritat que cada vegada tens raó. Són més amb només dos ingredients, amb només tres ingredients.
És que, Carola, al final, els productes ultraprocessats o... brioixeries, un croissant, un dono, totes aquestes coses estan fetes pel que hem dit al principi, per generar un plaer. Llavors ens l'hem de menjar amb aquesta intenció i per menjar-nos amb aquesta intenció i rebre'n els beneficis de que bo que està, més igual que porti 15 quilos de sucre, però està boníssim i el disfruto, sense culpabilitat, ho hem de fer amb una moderació. Però amb una moderació em refereixo real. És a dir, doncs, un parell de cops a la setmana, doncs, qui va els dissabtes al matí, mira, perquè té temps i va a esmorzar amb els fills, doncs fer doncs, aquest croissant de xocolata, una ensaïmada, etc.
Que no, no passa res.
Però no introduir, perquè el problema d'aquests postres suposadament healthy, que no ho són, perquè acabes de dir, per exemple, que porten mel, no? Que la gent la té com a natural, però al final té un sucre, poder endolcidor molt potent, i edulcorants, com podria ser l'eritritol, ara que aquest està super de moda, estèvia, etc., que a més són, o sigui, tenen fins a 600 vegades més de poder endolcidor que un sucre normal. Llavors estem maleducant aquest paladar, no? I què passa amb aquests postres? Que com els entenem com a healthies, els introduïm diàriament. I aquest és el problema. I el que hem de fer és menjar aquest tipus de productes amb un sentit, no? Amb un donar-li com un valor afegit de compartir un gelat amb el teu fill, d'anar a fer un passeig o de fer un berenar amb les amigues, en plan, cadascú fa un pastís superbo amb sucre blanc 100% i ja està, i està bé, no? Però clar, la indústria i tots aquests que ens volen d'alguna manera doncs vendre els calls, perquè jo crec que tots aquests influencers no mengen d'aquests postres saludables.
Els fan només
perquè estan estupendos, llavors, clar. El tema és aquest, no? Però clar, juguem aquí amb un perfil que va focalitzat a tota la població, i hi haurà gent doncs, que realment tingui un problema d'obesitat, sobrepès, que es cregui tot això i que no ajudi en aquesta evolució o que aquesta persona doncs, estableixi...
Perquè les postres poden ser saludables, Alba?
Les postres són postres. Evidentment, el postre que hem de posar al dia a dia doncs, ha de ser doncs, la fruita, i evidentment és 100% saludable, no? Però al final un postre entès com un postre làctic, un flam, un pudding o un pastís, doncs l'hem d'entendre com algú que...
Excepcional.
Totalment, no? Excepcional, que ho hem de fer de manera doncs, per celebrar o per fer algun
per tant,
event
més val,
especial.
Estic entenent, Alba, que més val que aquell dia que tinguin el desig es prenguin aquell brownie, que els hi vindrà molt de gust, que el saboriran, que el gaudiran... Més val això que no intentin fer postres aquests saludables i que no el gaudiran tant perquè no són tan bons i a sobre el menjaran 3 o 4 vegades i potser ni tan sols són tan saludables perquè tenen doncs, aquests altres components que passen una mica com de llarg, no? L'eritritol, tots aquests edulcorants que són zero calòrics, però que ja ho sabíem, hem explicat altres vegades, eh? No tenir calories no vol dir ser saludable, no és un equivalent, eh? Per tant, compte amb això. És a dir, més val, si vostès tenen el desig un dia o de tant en tant, un dia a la setmana volen anar amb el fill a berenar i a berenar un croissant de xocolata, doncs ho fan sense culpa, el gaudeixen, el comparteixen i ja està, i que quedi com aquest dia puntual, no? O aquest, amb aquest fet d'alguna manera excepcional, no? Traiem-lo d'aquesta cosa habitual, posant-li l'etiqueta del healthy, aleshores diem ja ho podem fer habitual. Què més? Alba, vinga, més conceptes aquests que ens generen confusió.
Sí, perquè aquí entra el món també de tot el dedicat a esportistes, no? Que sembla que com que està dedicat a gent que fa esport o que, bueno, que té una activitat física, doncs per sol fet d'anar dirigit a aquest públic doncs han de ser saludables o sans 100%, no? Però què passa? Aquí, per exemple, poso exemples, barretes energètiques, els gels, les begudes energètiques que hi han parlat, no? Que al final tenen unes quantitats, sobretot de sucres brutals, o sigui, una barreta energètica ens podem trobar fins a un 27 grams de sucre per 100 grams, tot el que sigui per sobre...
Aquestes barretes estan pensades originàriament perquè l'aprengui algú en un exercici, en un moment d'activitat física elevada, en què necessita, no?, una ingesta de glucosa superior per poder acabar aquella competició, etcètera.
I estem parlant de gent que competeix,
exacte,
que depèn d'una marca, que vol fer una marató o que vol pujar un cim alt.
Exacte.
És a dir, que
no per anar al gimnàs
quatre cops o tots els dies. No per anar al gimnàs tots els dies,
hem
d'aprendre això.
Cal una barreta, no cal. Parlant de competir, de gent que té, diguem, un desgast energètic més elevat de l'habitual, del quotidià, no? Aleshores, mm-hmm, aquestes barretes estan pensades, entenc, per això, Alba. Mm-hmm. El que passa que és veritat que s'han com... no sé si generalitzat,
no? Sí, hi ha qui brena aquestes barretes,
sí,
no?
Sí.
Sobretot...
Home, i ara les han fet
aquí ja em poso
infantil.
Una mica amb el públic femení, sobretot jo veig gent que es menja aquestes barretes doncs per no menjar-se unes galetes, no? I al final és que pràcticament és el mateix. L'únic que es menja les barretes pensant que està fent salut, en canvi les galetes segurament se les menjarà sabent que és un producte ultraprocessat, etc. No? I aquí m'agradaria, perquè hem tocat, diguem, el producte sòlid, no?, i el producte líquid, no?, les begudes energètiques. I aquí m'agradaria donar dues xifres que són molt interessants a l'hora de fer qualsevol, a l'hora d'anar a comprar i comprar qualsevol producte, ja sigui sòlid o líquid, no? Sobretot per saber si és un producte molt ensucrat, no? Perquè, diguem, què vol dir un producte que porta molt de sucre, no? Doncs aquí parlem, si parlem d'un producte sòlid, no?, com unes galetes, unes barretes o uns cereals de l'esmorzar, per exemple, tot el que sigui major, diguem, de 10 grams per 100 grams de producte, han de mirar vostès a la composició nutricional, posa hidrats de carboni o carbohidrats,
uh-huh, dels quals...
sucres. Aquesta xifra no hauria de superar els 10 grams en un producte sòlid, val? Per 100 grams de producte. En un producte líquid no hauria de superar els 5 grams pels 100 mil·lilitres. O sigui, és una xifra que és molt concisa i serveix molt per... d'alguna manera desviar...
Per,
no?,
filtrar,
segons, sí,
no, no.
Per filtrar segons, uh-huh, quin producte, perquè per molt que posi 5 azúcares, aneu a mirar aquesta xifra i us en sorprendreu moltíssim, uh-huh, moltíssim, uh-huh, no?
Jo aquesta xifra la miro molt, ja mira, poso exemple, no té res a veure amb això, però amb les llets vegetals.
Totalment, és un cas molt, molt, molt clar,
sí,
de
sí,
que 5 azúcares
añadidos... I la diferència entre
añadidos,
diferents marques és al·lucinant,
totalment.
És a dir, hi ha algunes marques que la xifra, aquesta xifra de sucres, de tants sucres per mil grams, és enorme i en d'altres, en canvi, és molt més baixa, no? I, mm-hmm, i és el que acostumo a mirar per decidir-me per una o per una altra.
I aquí encara et diria una altra cosa, Carola. Fixin-se d'on ve aquesta beguda vegetal. Perquè normalment, si ve d'un carbohidrat, uh-huh, poso exemple, de civada,
sí,
no?, que és un carbohidrat...
L'avena, eh?
L'avena, uh-huh, val? Perquè no tingui el concepte. Segurament portarà més sucres, uh-huh, perquè al final quan trenquem aquests carbohidrats el que queda és la glucosa, no? Però si ve d'una llegum, com per exemple la soja, o d'un fruit sec com
l'ametlla,
segurament aquesta xifra serà més baixa, uh-huh, no? Però sobretot aquest sense sucres afegits, vagin a corroborar aquestes xifres i veuran que molts missatges d'aquests doncs no...
Sí, sí, que sense sucres afegits
no vol dir sense sucres.
Sense sucre. Mm. Això jo m'ho he explicat alguna vegada, però ho han de tenir en compte, i això, és a dir, tots aquells productes que posin la marqueta o la cosa de per esportistes, ara està molt de moda tot allò de proteic.
Sí, ara
està molt de moda, els iogurts proteics, tot és proteic.
En el següent punt també farem èmfasi amb aquest tema.
Doncs vinga, va, anem al següent punt, vinga.
Sí, perquè jo aquí posaria, a part de tots els productes, rics en alguna cosa. Rics en proteïna, rics en vitamines, rics en minerals, rics en ferro, rics en calci, etc. No? Llavors, jo aquí posaria una mica en èmfasi la frase aquesta de dime de què presumes.
I te diré, no?, de què careces, no?
Totalment. Perquè, bé, el que ens diuen és el que porta, no? El que porta que ens pot atraure, però no ens diuen tot el que porta que potser ens resta, no? Aquí entrarien doncs, aquests cereals de l'esmorzar rics en fibra, les galetes riques en ferro, els productes doncs, que de seguida ens posen rics en vitamina del grup B, vitamina B12... minerals, etc. No? Però volia fer èmfasi amb els rics en proteïna, perquè ara s'ha obert un ventall que és espectacular, però és que, i sobretot, iogurts, batuts, sí. No? Aquests postres làctics, no? que vas a la nevera, no? I ja hi ha una part que està totalment, no, focalitzada en aquest producte, no? I bé, no ens hem de preocupar per la proteïna, perquè estem molt preocupats per la proteïna. Llavors jo donaria el consell de no pensar en proteïna, esborrar aquesta frase del cap, no pensar en proteïna i pensar en l'aliment, no?
Doncs si volen un iogurt, compren un iogurt, deixin-se estar de si és proteic, no és proteic, que sigui un iogurt, compren un iogurt de tota la vida sense sucre. Oi?
Sí, sí, total, és que costen de trobar, jo ho entenc, costen molt de trobar.
Perquè
és
com la nevera dels lactis, la nevera dels lactis és tremenda. Alba, hem d'acabar.
Doncs perfecte, doncs ja està.
Ja està, ho deixem aquí. Vinga, sí. Què vols? Què volies, sí, puntualitzar?
Dir que en comptes d'enfocar-nos en el que ens falta per estar més sants, potser seria bo tenir en compte del que anem una mica sobrats, no? I ens resta en salut i pensar en aliments i no en nutrients.
Molt bé, doncs vinga, amb això acabem. Gràcies, Alba.
Gràcies, Carola. Bon dia.